Compte, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, què tal?
Contenta de poder parlar una estoneta de cinema, catifa vermella, glamour, i fem una ullada a la cartellera. De fet, has fet tria perquè la collita d'aquest setembre és prou bona. No notem encara la punxada de la vaga.
Sí, sí, de moment estem encara aguantant... Estem fent una tirita a aquesta ferida que serà bastant grossa, perquè tenim avui... Crec que he seleccionat 5 pel·lícules que prou bé, avui tenen de tot, públic infantil, tant infantil, més social, etc. No? Per tant, tocarem molts temes, crec que és una bona tria avui.
Amb quina ens estrenem?
Amb Vida Perra.
Hoy va a ser el mejor día de mi vida. Adoro el sol, adoro las mariposas, pero por encima de todo, yo adoro a Dan.
¡Cierra la puta boca!
¡Puto chocho de mierda!
¡Ese es Doug! ¡El mejor amo del mundo! Jugamos a un juego que se llama Busca Joder.
¡Busca!
Me lleva en coche muy, muy lejos. Y se vuelve a casa sin mí. Y cuando le llevo la pelota dice...
¡Joder!
¡Ahí es cuando sí que he ganado!
Guapo, ¿te lo has hecho con una afgana alguna vez?
No me suena, pero gracias.
Hazme caso, chaval, el pavo te ha abandonado.
No, eso no puede ser.
Eres oficialmente un perro callejero.
Pero entonces... ¿Dak no me quiere?
Pobrecillo.
Debería hablar con él, soy un perro de terapia.
Rich, vas a ver lo bien que se está sin correa.
Esta birra marea un poco.
Y más que te vas a marear, colega.
Me lo estoy pasando guay.
Mira ese hijo puta de ahí.
¿Qué te pasa,
venga,
tío?
Vamos.
Y el capullo de tu amigo vaya permanente de mierda que lleva.
¿Qué has dicho?
¡Eso es,
Rich! Cuidado, que voy todo loco,
Eres un callejero. Ahora puedes hacer todo lo que quieras.
Me vuelvo a casa de Doug.
¿Qué?
No jodas, tío.
Voy a arrancarle la puta polla.
¡Au!
Espera, ha dicho que va a arrancarle...
Oye, yo soy un poco pedo, pero...
He dicho que voy a arrancarle la puta polla.
¡Oh, la vamos a liar bastísimo!
Va a ser un gran día.
¿Te has zumbado alguna vez a alguien?
Zumbar lo que se dice zumbar como
Así
tal.
Así se hace, Red.
¿Lo estoy haciendo bien?
Dile a ese gnomo, soy tu papi.
¡Ey, gnomo! Soy tu padre, por fin nos conocemos.
Reggie.
Aunque sea en estas circunstancias.
No.
Reggie.
Estamos perdidos de cojones y me duelen un huevo las patitas. ¿Cómo puede ir esto a peor exactamente?
¡Aguanta, colega!
¡Ah! ¡Me cago en la puta!
Aquests que sentíem... Són un Yorkshire, una pastora australiana, un Border Terrier... Són gossos.
Sí, tenim aquí l'Isla Fisher, Will Ford, Jamie Foxx, el Will Ferrell i altres que posen la seva veu en aquesta pel·lícula d'animació real, per dir-ho així, perquè són gossos amb expressions una mica més humanes de lo habitual en els gossos. I bé... una mica el Tyler comença amb que el gos protagonista, el Reggie, és un Border Terrier que ell viu al seu món de fantasia, que creu que el seu amo és el millor amo del món i que se l'estima moltíssim, però l'amo sempre li té la pilota ben lluny, agafa el cotxe i marxa cap a casa. Però el gos, afortunadament, sap trobar, gràcies a la seva orientació, el camí de tornada cap a la casa. Però... de cop, al final, l'amo avança una mica més en aquesta tàctica i abandona el gos a mig d'una ciutat. Allà passa a convertir-se en un gos abandonat, un gos de carrer. I mica a mica es va adonant que la relació amb el seu amo és tòxica i que entén que el Doug és un noi menyspreable. Decideix venjar-se, que és com aquí hem anat escoltant algunes frases malsonants. Té aquest to de la pel·lícula una mica malsonant sense passar-se en excés de la ratlla, perquè és dels creadors de Ted, aquella pel·lícula del os de peluix animat que passava molt de la ratlla, però és aquest humor que busquen els
Gruller,
creadors,
no?
I bàsicament això crea un grupet amb un gran danès, un cadell, varis gossos que formen com una mica d'un equipet de gossos abandonats i fan les seves aventures i es deixen anar una miqueta, no?
Diu l'ara, hilarant comèdia sobre una venjança canina que reivindica aquesta vessant més escatològica dels gossos. una mica entronca o recorda Cocaine Bear, no? Aquell os cocainòman.
Sí, el to seria aquest, la línia d'humor o de guió seria aquest, jo crec que sí.
Sí, sí, pujadet de to, gruller i estones hilarant. No sé, jo aquí veig un target molt, molt d'adolescents, no?, buscant aquest humor sí. cerebrat sí. i gruller.
Sí, sí, sí. Em fa gràcia el resum que deia que el Doc vol fer-li pagar... Ai, el Reggie vol fer-li pagar al Doc mossegar-li on més li fa mal, no?, per intentar dir la frase més correctament que el que m'ho diu el Tyler.
Sí, perquè no són gens políticament correctes, com heu pogut escoltar. Vida Perra és la primera de les propostes d'aquest cap de setmana i, com deia el Marc, hi ha una mica de tot. Què més portes?
La Voz del Sol.
Hay que ver cómo llueve.
No es lluvia, es Dios escupiendo los gabachos.
Me gustaría llevar conmigo y con Manolo a Lanito, a mi tierra.
¿Aarón y a España?
Sí.
Puedo tomar mis propias decisiones, ¿sabes, Manolo? Soy una mujer libre.
Sí, libre de tocarme los huevos.
Es mi tierra.
¿Es vuestro?
No, 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 no. Es hijo de mi señora, pero vamos, que lo he criado yo como si fuera mío. Se llama Alanito.
Alan.
En España, como le toques un pelo a una mujer sin estar casado, te cuelgan y una vez colgado te fusilan.
¿De dónde vienes?
Yo soy americano, pero vivo en París ahora mismo.
Soy medio americano también, ¿eh? ¿Sabes, Hemingway? Me echó los trastos a mi madre. Me tocó con su varita mágica y 31 años después...
Solo quiero que seas una persona decente. Si no te respetas a ti mismo, nadie te respetará.
¿Por qué nos quedasteis a vivir aquí?
Tuve mis razones.
¿Y Maruja?
Tuvo las suyas.
Y lo importante no es cómo te ven los demás, sino cómo te sientes tú mismo.
Yo aún no sé por qué te escapaste conmigo hace 30 años.
Tú me salvaste, Manolo.
¿De qué?
De mí misma.
¡Viva la República!
Solo corre, como si tu vida dependiera de ella. Que en realidad depende de hostias.
¡Coño!
¿Crees que me parezco a Paul?
¿Y yo a Ringo?
Quiero darle algo para recordar.
Todavía te queda algo que dar.
Aquesta parella entranyable, la Maruja i el Manolo, són, segur que els heu reconegut, Carra Elejalde i Carmen Machi, un dels grans atractius de la cinta, oi?
Sí, que tornen a col·laborar, i crec que no col·laboraran poder des de 8 apellidors bascos o catalanes, no sé a quina, o les dues. I aquí els tenim un registre bastant diferent i té una mica d'humor, com que escoltàvem al principi, que jo crec que el Carra i l'Ejalde no es pot aguantar a deixar algun acudit de tant en tant. I aquí els tenim, és una parella que de la ciutat espanyola, però que bueno, viu a París, una parella que decideix tornar a viatjar als seus orígens, al seu poble de l'interior d'Espanya, 30 anys després, acompanyes pel nen a qui cuiden, que és el seu nét. La parella Maruja i Manolo van escapar-se d'Espanya després de la Guerra Civil, des de llavors que viuen a París, però mai han arribat a poder deixar enrere el passat i tots els secrets que els van empènyer a exiliar-se. El matrimoni doncs, treballa per un ambaixador nord-americà i tota la seva família... els acompanya, no? I bé, els pares del nen que s'emporten cap a Espanya de vacances estan molt saturats de feina, per això aquest motiu els avis, el Manolo i la Maruja, decideixen tornar cap a Espanya a fer unes setmanes de viatge, de vacances al poble de la seva vida, no? Allà hauran d'intentar educar l'Alan amb uns valors una miqueta més... de maduresa, que no s'espatlli com a... Hi ha una frase que m'agrada que diu que respecti a ell mateix primer, per respectar cap als altres, i després, doncs, ve que el Manolo i la Maruja hauran d'enfrontar-se al seu passat, als seus secrets, com he dit abans, els van empènyer a marxar del país.
Com dèiem, amb Carra Elejalde i Carmen Machi, i el que és més curiós és que la directora debuta... És la seva primera pel·lícula, amb 71 anys. És una cinta basada en un llibre autobiogràfic i he llegit un parell de crítiques i totes destaquen l'estètica de la pel·lícula, que té aquesta sensació de pel·li d'abans, no? Aquests colors, aquesta sí. posada en escena
sí,
antiga que han buscat.
Molt les sèries de tarda de la U, que caminen els meus avis, que són aquestes
així antigues. Sí, una mica és això, oi?
Em recorda
aquestes cintes d'abans.
Sí.
Tantes. Es diu La Voz del Sol. I tenim potser la proposta més comercial, més destacada, que és...
Jen Dubarry.
Os presento a Jean Bouvernier, el ángel.
Un ángel caído del cielo. Os esperaba. Os amo.
Eso no es amor.
¿No pensáis que es el momento de cambiar de vida?
¿Para ir a dónde?
Jean Dubarry quiere que os presente ante el rey.
La condesa Jean Dubarry.
Ante todo, no miréis al rey a los ojos. Eso sería percibido por la corte como una invitación.
¿Una invitación a qué?
A fornicar.
¿Quién se cree que es? Somos el hazmerreír de Versalles por culpa de vuestros deslices.
El primer ministro no tolerará que dejéis que una ramera frecuente vuestro séquito.
Esa mujer es de mi séquito. Os amo.
Todos contamos con vos para que esta miserable mujer sea expulsada de la corte. ¿El rey tiene más amantes?
Estáis descubriendo el lado más oscuro del rey. Estáis en peligro, señora.
Torna Johnny Depp en el paper protagonista després de tota la seva època fosca i del judici amb la seva ex per violència domèstica, que va acabar guanyant ell, oi?
Sí, va acabar guanyant ell, sí. I ara, per exemple, bueno, va treure la sèrie de Netflix, el perfum, la colònia, que sempre que no l'ha abandonat, va tornar a treure una nova campanya dient apostar per ell. Bueno.
Ressorgeix de les cendres, no?
I aquí el tenim de nou amb Jean Dubarry, que va obrir la 76a edició del Festival de Cannes d'enguany. Drama històric dirigit per Mai Wen, directora guanyadora del Premi del Jurat a Cannes amb la seva òpera Primer Polis. Aquí el tenim, que la gent és una noia jove de classe mitjana-baixa que sent un fort intens desig d'impregnar-se de cultura i del plaer. Aquesta jove utilitza el seu coneixement i bellesa per escalar mica en mica la piràmide social de la societat alta francesa, fins a convertir-se en la favorita del rei Lluís XV, que sense saber que és una noia de classe treballadora, li aporta el necessari per reprendre les ganes de viure. La gent i el Lluís acaben per enamorar-se perdudament l'un de l'altre, amb tot l'escàndol que això suposa entre l'acord que veuen com una cortesana de classe mitjana-baixa arriba fins al Palau de Versalles per esdevenir el fill del suport del rei de França.
De Johnny Depp, que torna per la porta gran, diuen que fa una interpretació efectiva, en destaquen l'esforç que ha fet per tenir accent francès, un treball que se situa en el límit de l'autoparòdia, histriònic i sorneguer, com si fes una versió una mica continguda, indolent, de Jack Sparrow, i de Mai Wen, que és la directora i també co-guionista i protagonista, que encarna a Jean Dubarry, li recorden el seu passat perquè es va manifestar en contra del moviment Me Too, i ara reivindica amb aquesta cortesana, doncs, aquesta dona que es va passejar per la cort amb indumentària masculina i els cabells al vent en una època de cotilles i perruques. També he trobat un pro, i és que no hi ha química entre tots dos. Tot i els elogis cap a un i l'altre per la feina feta, falta química. Però Sense Cine, per exemple, és més benevolent i diu: producte molt entretingut que sorprèn per la seva bellesa i elegància. Fans de Jack Sparrow, tots aquells que trobàveu a faltar Johnny Depp, em penso que gaudireu amb aquest paperot que fa a Jean Dubarry, tot i que hi porta el pes és ella, eh? És Maiwen, i ell fa un paper protagonista, però secundari, en aquest cas. I anem per un altre, Marc. Què proposes?
El superviviente de Auschwitz.
¿Esa tal Lea es pariente suya?
No.
¿Y su familia está...?
Mi madre, mi padre, mis hermanas... Todos, lo siento, en mi interior, murieron. Pero ella... está viva.
El orgullo de Polonia y superviviente de Auschwitz, Harry Haas.
Me interesa su historia.
Todos la conocen. Soy el superviviente de Auschwitz.
Pero nadie sabe cómo lo consiguió.
Tú no hables del tema.
Sígueme.
Jamás.
La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo.
Publicaré su historia por toda la costa este.
Hábleme del nazi.
Quiero convertirte en una atracción.
¿Tengo elección?
Siempre hay elección.
Yo era un perro adiestrado.
Le convirtió en el judío más protegido de Polonia.
¡Traidor!
Lea Krasinski, nada nuevo. Lo siento.
Revise otra vez.
He mirado en todas partes.
¡He dicho que revise otra vez!
Intentamos ayudarle a encontrarla.
Sabes que necesito ganar.
No puedes, pero puedes sobrevivir.
Para dispararme tienes que quitar el seguro. ¿Es realmente un acto de supervivencia? ¿Matar al único hombre que se interpone entre tú y el gas?
Esas eran las decisiones que tomábamos a diario. Y las tomábamos mientras moríamos de hambre.
Nunca había visto uno tan de cerca. Lo siento.
Y las tomábamos al recordar que teníamos una familia. Dueño de todas las almas, bendito seas, oh Dios, que restituyes las almas a los cuerpos muertos.
Dime, ¿a quién quieres más en este mundo? ¿Merece la pena luchar por ella?
Me salvó la vida.
Aquesta cinta sobre aquest supervivent d'Auschwitz està basada en una història real. Quina és la sinopsi que hi passa?
Hosti, hi ha moltes històries d'Auschwitz i de tot, però d'un combat de boxa o d'un lluitador de boxa no n'havia vist mai. Aquí tenim l'actor Ben Foster, que és un actor reconegut ja per l'Acadèmia, crec que té un premi dels Oscars. Es fica a la pell de Harry Haft, que és un home que és enviat a Auschwitz, però que per codícia d'un dels soldats, o que al final per molts eren petites joguines, aquest va tenir com la mala i bona sort de ser escollit per als camps de concentració exercir com a boxejador entre els presoners. Per tant, acaba pagant a companys i els acaba poder quasi matant, perquè ja a partir de llavors ja s'anaven a les cames de gas, no? Sobreviu a base de donar espectacle entre els diferents camarades dels camps de concentració, fer-los divertir, fins i tot hi ha un moment que aconsegueix agafar la pistola i apuntar el seu protector, entre cometes, però ell li diu: si no treus el seguro, pots fer el que vulguis, que aquí no passarà res, i que al final tothom té una elecció de si vols lluitar o no, tu mateix. Passen uns anys i, per exemple, surt Danny DeVito, que és qui el...
Fugazment, però és ell, sí. Aquell que diu que no n'havia vist mai cap de tan a prop i es refereix al tatuatge amb el número de presoner que té el braç marcat.
I aquí comença una segona part de la història, que és que el van separar de la seva estimada, de la seva noia que estimava fa molts anys, i ell intenta, doncs, impulsar la seva carrera com a boxejador per intentar recuperar el que aquesta noia el vegi a les grans pantalles, als diaris, etc, per intentar com recuperar. Per tant, tenim dues vessants.
Què diu en la crítica? Doncs que la història de Harry Huff, així com es deia aquest supervivent d'Auschwitz, és apassionant, però que arriba empaquetada amb tots els vicis del biòpic i del drama de boxa familiar, més convencional. Per sort, però, Ben Foster fa una interpretació extraordinària, i també estigueu al cas d'aquesta interpretació fugaç, aquesta presència fugaç que té el gran Danny DeVito. I acabem a la sesió, oi?
Pequeños grandes amigos.
¿Cómo estás, Margarit?
¡Cabrón!
Oh, también como siempre. ¿Llevas aquí toda la noche?
Sí, porque no había mucha gente. Hola.
No, no podemos hacer tantos turnos.
Ah, no, no he tocado nada,
¿no
de
has tocado
verdad?
Nada?
No, no.
¿Y esto? ¿Qué es esto?
No es culpa mía que me guste tanto el dulce.
El ayuntamiento me ha pedido si el colegio puede utilizar nuestro comedor.
Buenos días.
Le decimos que no podemos más y nos dan más trabajo.
¿Qué hacemos en el cementerio? ¿En serio vamos a comer aquí?
Es que faltan empleados.
Acabamos de llegar, no se ponga así.
La monitora se ha pasado. ¿Has firmado la petición? ¿Le ha molestado el ruido hoy?
No, no. Apesta a niños.
¡Ah! Pues dígalo.
Tome su petición.
Gracias.
Nosotros no queremos estar aquí, así que hemos firmado todos.
Estoy protegiendo a los niños. Aquí muere gente de verdad.
Han sido mis padres, no les importa.
Nosotros tampoco le importamos a nuestros hijos.
6 de cada 10 no reciben visitas. Es una suerte que vengan estos niños.
¿Puedo jugar? Te he traído algo.
¿Cómo mola? ¿Era tuyo?
Comèdia francesa, tendra, conmovedora.
Una història bastant, bastant maca d'una llar d'avis que va una miqueta de culpa d'arribar a complir totes les tasques, els torns es doblen, no hi ha prou personal i només els hi falta que als descansos del migdia els hi arribi un grup de nens i nenes d'una escola per compartir l'espai, perquè l'escola tampoc té pressupost o el que sigui, però que per així aprofitar tots els recursos.
Estan obres, em sembla, i han d'anar a dinar amb els avis.
Exacte. I bé, mica en mica, primer xoquen, un dels treballadors no ho suporta, un avi que diu que fa pudor a nen, etcètera, però mica en mica van com teixint sinergies i aquesta bona relació que es va convertint en avis que de cop adopten els nens com si fossin els seus nets, perquè els seus fills no els venen a veure i els nens aquests els hi fan més cas que ningú. Per tant, hi ha un moment maco d'un avi donant-li un casc de skate, de monopatí, a un dels nens.
El millor, que no abusa de la tendresa, tot i que és una comèdia tendra sobre la infància i la bellesa, i el pitjor, diuen que queda lluny de deixar empremta. És modesta, però té encant. I parlarem de Sant Sebastià, oi? Perquè ja està en marxa.
Sí, ha començat el festival a la ciutat costera de País Basc. Aquí tindrem bastant de desfilada de pel·lícules que segurament sorprendran any rere any amb totes les celebritats que passen per allà.
Just arrencava i finalitza el dia 30. En parlarem. Gràcies, Marc. Bona setmana.
Merci.